Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís.
El Sabadell ha tornat als entrenaments. Avui s'ha centrat en assaltar la part alta de la classificació. Cada cop és més difícil mantenir la dinàmica boníssima de l'equip de les últimes setmanes de l'últim mes i mig, com deia Lluís Carreras. En la seva etapa al centre d'esports, quan acumules molts partits repetint guarisme, sigui quin sigui, està sempre més a prop, cada vegada més, de trencar la tendència. Ara la ratxa és positiva i la plantilla treballa per allargar-la al màxim possible per fer un saltet més a la classificació. Avui, qui ha comparegut davant dels mitjans en aquest dia de retorn als entrenaments és Nico Del Monte, peça imprescindible per Toni Saligrat des de la lesió del capità Miguel González. L'argentí, amb garra, amb caràcter, amb contundència, s'ha guanyat un lloc a la pissarra del valencià i ara, un cop que han girat la situació i han donat definitivament amb la tecla, assegura que haver tingut aquesta continuïtat, no la seva, sinó la de tot un bloc, la del gruix principal de l'equip, haver trobat al cap i a la fi un patró de joc ben definit ha estat clau per entendre aquest canvi radical números en mà. De seguida l'escoltem, és dimecres 7 de novembre del 2018, per cert, qui encara no ha debutat a banda del porter Román Carrillo és el veneçolà Williams Velázquez, que dissabte marxarà amb la seva selecció, amb la qual cosa aquesta setmana a Paterna, a València, tampoc serà la setmana de l'estrena del central. Comencem!
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us parla l'Adrià Arroyo, el control de sol Toni González. Comencem.
Què es comenta a les recepcions?
Alguns dels noms propis del dia seran Nico Del Monte, també Pere Belmonte Piti, entrenador i en el seu dia exjugador tant del València Mestalla com del Centre d'Esport Sabadell, José Manzanera, l'actual director esportiu, sobre la visita del Sabadell, curiosament, al seu poble, a Paterna, Àngel Codina, entrenador del Sabadell femení, una miqueta d'handbol o de tenis taula, entre d'altres, i també l'embolica que fa fort de la selecció de waterpolo femení ahir davant d'Israel.
I fora de l'hotel?
El Barcelona s'assegura el pas a vuitens de final de la Champions. Ho va fer ahir després d'empatar 1-1 al camp de l'Inter de Milà. També ahir l'Atlético es va situar co-líder de la seva lligueta del seu grup, guanyant 2-0 al Borussia Dortmund. Avui, quan faltin 5 minuts per les 7 del vespre, València Young Boys a Mestalla. I a les 9 de la nit a la República Txeca, Victoria Pilsen, Real Madrid. Al central de l'Espanyol, Naldo s'estarà un mes de baixa recuperant-se de la lesió que pateix els isquios de la cama esquerra. Mario Hermoso, en canvi, només té un cop i, per tant, l'ex-arlequinat Rubi el podrà fer jugar al pròxim partit contra el Sevilla. I un punt separa el Barcelona a l'assa del lideratge de la Lliga de Futbol Sala, ahir victòria blaugrana per 2-5 a la pista de l'Oparrulo Ferrol. Diego va ser un dels més encertats a l'equip d'Andreu Plaza amb dues dianes.
Han parlat en les últimes hores
Santiago Solari, que s'estrena com a tècnic del Madrid a la Champions.
La competició que està lligada a la història del nostre club són inseparables i quan suena el himno nos emocionamos todos, ¿no? Jugadores, hinchas, entrenadores. Es fantástico volver a esta competición y yo llevo mi tercer partido aquí en este rol, con lo cual qué bueno que me estoy muy contento de que me toque.
I com suporta Marcelino, el tècnic del València, les crítiques, la pressió que té a sobre?
Yo respeto la opinión de todos vosotros. Me centro en mi trabajo. Tengo una dilatada experiencia. Os digo que sí, al principio me afectaban las críticas, mucho. Pero ahora intento aislarme. Más que intentarlo, lo logro. Esta situación me sirve para analizar más si cabe y para buscar soluciones.
Tot això pel que fa a la prèvia dels partits d'avui de la Champions. Si mirem els d'ahir, Ernesto Valverde valora així l'empat del Barça al Josep Meazza.
Hombre, nos hubiese gustado ganar y haber certificado el primer puesto. Mira, es como todo. Lo más importante para nosotros era pasar a la siguiente fase. De momento no tenemos el primer puesto asegurado, lo tenemos que ganar en esos dos partidos que quedan. Y bueno, yo me quedo sobre todo con el partido, con el juego que ha tenido el equipo, que yo creo que hemos merecido ganar.
I a més, Antoine Griezmann, autor ahir del 2-0 de l'Atlético contra el Dortmund, valorant també, en el seu cas, el retorn amb victòria al Wanda Metropolitano en competició europea.
Cariño que tengo hacia el club, hacia la afición, hacia mí y mis compañeros. Y la verdad que estoy muy, muy feliz hoy. Estoy disfrutando mucho y ojalá pueda seguir así.
I a les xarxes socials.
La boia de l'Estalpul Natació Sabadell Femení, Maica Garcia, a Instagram. La podeu trobar a maica-gg. Les inicials dels seus cognoms. Publica una story sobre el partit de la selecció femenina ahir contra Israel i tota la polseguera aixecada arran dels canvis de piscina per motius polítics. Cita una notícia del Mundo que titulava Israel demana explicacions al govern pel boicot al seu equip femení de waterpolo i Maica Garcia respon al waterpolo no és polític. Ja n'hi ha prou.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exarlequinada, ara al Màlaga, Adriana Martín.
Hotel Suís. Una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
I mig per sobre de les dues, entrem en matèria. Com és habitual, el dimecres, dia de tornada a la feina del Centre d'Esport Sabadell. Afortunadament, com està sent habitual les últimes setmanes també, dia de tornada a la feina amb somriures, intentant allargar cada cop la més gran llarga ratxa positiva del Centre d'Esport Sabadell en aquestes últimes jornades. Com sabeu, 13 punts de 15 possibles. Avui, qui ha comparegut? Això sí que és notícia. Perquè ha anat car d'escoltar-lo xerrar? Jo diria de memòria que des de la seva presentació, no hem escoltat el seu accent argentí, és Nico Del Monte, després del primer dels dos entrenaments del dia. Avui sí que no hi ha barbacoa, avui sí que no hi ha dinada germanor per fer pinya de la plantilla, avui cadascú dina pel seu compte i després a la tarda es retrobaran a Olímpia, quarts de cinc, per la segona sessió d'entrenament del dia, centrats ja en aquest cicle que ha de portar el Centre d'Esport Sabadell, l'equip de Toni Saligrat, diumenge a les 12 del migdia, a l'Antoni Puchades a Paterna per enfrontar-se al València Mestalla. Marc Pijuan, com estàs? Bona tarda.
Sí, bona tarda. Com estàs, Adrián?
No era l'accent argentí que esperàvem, per això?
No, estava intentant imitar...
Bé o no?
Sí.
No és la primera vegada que ho fas, això de...
No, m'agrada fer això d'este... Sí, pero pelotudo, viste, hoy rueda de prensa, con este tono bajito...
Sí, per un moment he patit, dic, això no s'escolta, amb aquest volum, amb aquests decibels, impossible.
T'he de dir que el volum era aquest, una mica allò, el to baix, típic dels argentins, i et diré també, potser no tan xerraire com d'altres, que n'hi ha alguns que a vegades es passen una mica.
Estaries allà encara, no? Perquè la roda de premsa ha estat fa uns minutets, encara estaria allà xerrant.
Sí, perquè avui hem començat tard, també. Un entrenament avui, el del matí força llarg, que de fet li hem fet la broma a Toni Saligrat quan entrava, de dir, escolta, sí que els apretes, i ens ha dit la frase, no hi ha cap mai un entrenament llarg, és a dir, com volem dir que... Ell podia haver seguit, si no fos perquè havien de marxar a dinar i després de la tarda tornar-hi.
Ha parlat Nico Del Monte, dius que de manera tímida, de manera no tan contundent com afronta els partits, perquè és un autèntic animal, és una bèstia física, tal com va el xoc, com busca el cos a cos amb els contraris, és un jugador que s'ha guanyat a pols un lloc a l'11 titular de Toni Saligrat, entre altres coses perquè recordem que està sent una temporada negra pel capità, per Migue González, que quan no és una cosa és una altra, però va començar jugant a la segona jornada a Conca, ja va patir aquella distensió al genoll, de la qual està recuperat, però ara pateix també uns problemes fibrilars, entre unes coses i unes altres, només uns minutets contra el Teruel a casa. Clar, havíem de buscar recanvi a un jugador que era indispensable per Toni Saligrat i que, de fet, va ser el que més minuts va tenir la temporada passada juntament amb Roberto Gutiérrez. I sembla que ho té claríssim. Toni Saligrat, responent una miqueta als minuts que ha donat a tots els membres de la plantilla. Després en parlarem, però Williams Velázquez encara no s'ha estrenat a la Lliga. I la veritat és que no té cap mena de dubte a l'hora de suplir a Migue amb aquesta contundència, amb aquesta fortalesa de l'avui protagonista Nico Del Monte. Dit això, Al voltant de què ha parlat avui l'argentí, el jugador s'ha dit per l'Extremadura?
Doncs mira, ha repassat una miqueta l'actualitat de l'equip, òbviament, un equip que ha capgirat totalment la situació de les primeres jornades. També ha parlat de com s'està trobant, dels minuts que està disposant, si se'ls esperava, si no. Després l'escoltarem també, òbviament, del partit, d'aquesta prèvia contra el València a Mestalla de diumenge. Abans, però, una mica posant en situació per què l'equip doncs, ha començat a capgirar la situació en aquestes últimes jornades. Bons resultats, victòries consecutives, de fet a casa tres partits guanyant, cosa que feia temps que no succeïa. I vaja, ha donat una miqueta la clau Nico Del Monte quan ha parlat, quan ha dit que ara, i això jo crec que s'ha d'entendre amb el temps del rodatge que l'equip necessitava, estan fent, mica en mica, un grup, diu, més sòlid.
Las primeras fechas fueron negativas, por decirlo. Por ahí las que tenían que entrar no entraban, o las que tenían ellos las oportunidades que tenían las metían y hoy por ahí no. Y a poquito, partido a partido, fuimos siendo un poquito más, un equipo más compacto, más solidario, más trabajador. Y nos fuimos afianzando a poco, ¿no? Entonces eso, quiera o no, se fue viendo dentro del campo y bueno, a medida que se van dando los resultados, como grupo obviamente nos vamos haciendo mucho, mucho más fuerte.
Evidentment és argentí i per tant, clar, ara potser dic una cosa que és una obvietat, però em recorden el to a Leo Messi quan parla.
Jo també, no ho volia dir per no ser allò, bueno, centralistes i... Però sí, el to, la forma de parlar... De fet, si segueixes les seves xarxes socials, jo crec que és gran admirador de Leo Messi, perquè últimament penja fotos amb la samarreta argentina i veneren poc més que el 10 del Barça i de la selecció. Però sí, un to de veu, i suposo que també... Suposo que hi ha aquells argentins, no? Cholo Simeone més echao pa'lante, i n'hi ha altres que són més cap a dins, i en aquest cap a dins podríem posar a Leo Messi i també ara Nico Del Monte.
Un central que, com dèiem, és la parella habitual a l'eix de la defensa de l'Aleix Coc, del Pichichi encara, del Centre d'Esports Sabadell, i que ha parlat de la situació en general de la plantilla. Recordem que fèiem la lectura fàcil ja des del cap de setmana de el Sabadell és a un punt només del playoff, és el cinquè, només cal que punxi el que té just per sobre la classificació, que en aquest cas és l'Atlético Baleares, per, si l'equip fa la feina paterna diumenge, a saltar aquesta part alta, a saltar la zona playoff. Ens sorprenia un pèl Toni Salierat, encara que tenia també la seva lògica, dient, jo prefereixo ser cinquè, això sí, que els que van una mica per sobre, és a dir, els Hércules, Villarreal B, fins i tot el Lleida, vagin deixant-se punts pel camí, i per tant, està fora, sense la pressió de ser entre els quatre primers, però això sí, veient cada cop més a prop el lideratge. Avui també ha parlat sobre aquesta qüestió, sobre si vol o no veure's ja de sortida la part alta de la classificació, Nico Del Monte.
Sí, a més, bàsicament perquè la temporada passada ho va viure de ben a prop, amb l'Extremadura, en un equip al qual al final va fer la promoció d'ascens a segona A, de fet ho van aconseguir, ara estan jugant a la categoria de plata del futbol espanyol, i Nico Del Monte, doncs, que vaja, reconeixia que tots els equips es troben més a gust en aquesta posició capdavantera, però que és molt complicat mantenir-s'hi durant molt de temps. Per tant, segons l'argentí, és important que l'equip hagi tingut ara una mala ratxa, diu, perquè més endavant això no torni a succeir. A més, tocant de peus a terra, diu que tampoc és tan senzill estar sempre a la zona de playoff.
Estamos en la primera vuelta y obviamente uno como jugador le gustaría estar todo el año en playoff y mantenerse y llegar a los playoffs y ascender, pero bueno, en el caso de la temporada no ha pasado eso, tuvimos mucho tiempo en playoff y la segunda parte de la segunda vuelta tuvimos una racha de varios partidos que no pudimos ganar y hemos entrado como cuartos con mucha suerte. Bueno, y en este caso, bueno, nos hemos dado los primeros golpes, yo creo que afortunadamente las primeras fechas, y espero que esa racha no se vuelva a repetir durante la primera vuelta y obviamente sobre la segunda tampoco y poder mantenernos así.
I a tot això, un Nico Del Monte que arribava ja amb la Lliga començada en l'últim dia del mercat de fitxatges d'estiu, que arribava procedent, com comentes, de l'Extremadura, on portava una bona dinàmica de treball amb la resta de companys, a un ritme potser, segurament, hauria de ser així superior al del Sabadell per allò de la categoria de ser futbol professional, que va arribar i, per tant, el primer partit ja se'l va perdre i el segon també perquè no hi era temps, però que a partir d'aquí, clar, la lesió de Miguel González potser ha facilitat les coses a l'hora de veure'l de sortida ja a l'11. Més d'un potser podia tenir el dubte de dir Nico Del Monte, tenint Aleix Coc i tenint a Migue, que ho han jugat pràcticament tot amb Toni Saligrat aquí al Sabadell, arriba per ser aquell jugador polivalent que potser pot donar un cop de mà com un lateral, com l'altre, és esquerrà, pot jugar de pivot defensiu, serà potser un Pol Moreno per entendre'ns a nivell de polivalència respecte a la temporada passada, o bé per treure-li el lloc a un dels dos. Clar, al final, amb el tema de la lesió de Migue, aquest dubte no el sabrem com a mínim fins que Migue torni a reaparèixer i estigui, doncs, a totes a disposició de Toni Saligrat. Però ell com ho ha viscut, tot això? Perquè dèiem abans també que ha anat car d'escoltar l'argentí. Avui li hem preguntat sobre aquesta situació individual seva i no sé quina ha estat la resposta i quina és la sensació que t'ha transmès avui ell.
Doncs mira, primer deixa'm dir-te que no serveixi tampoc com a una informació 100% certa, però no hem vist a Miguel González arribar avui amb l'equip. Pot ser, i et dic per això el del 100% certa, que nosaltres quan arriba en Nico ja hem entrat cap a la roda de premsa juntament amb l'argentí i potser algun jugador quedava darrere, però amb els potser 15-20 que ja havien entrat davant no hi era el capità. En tot cas, òbviament, la baixa de Migue doncs, ha afectat directament a la presència, en aquest cas, com bé deies ara, amb més minuts a l'equip de Nico Del Monte, de l'argentí. Certament, resposta molt humil a la de Nico Del Monte quan li hem preguntat sobre aquest fet, si ell s'esperava jugar tants minuts, si la baixa doncs, de Migue González d'una manera o altra doncs, l'ha afavorit, i fins i tot també, fins a quin punt, quan torni a estar ja el capità al 100%, quin serà el seu paper dins de l'equip. Vaja, com deia, resposta molt humil, i ell diu que ha de treballar per intentar-ho posar, per intentar posar, vaja, les coses difícils a Toni Saligrat.
No, en sí, en eso intento no pensarlo, porque más allá de eso, bueno, después las decisiones las tomará el míster. Lo que me queda a mí es, lo único que hacer es entrenar, demostrar el día a día que estoy para competir, dar el 100%, y generarle las dudas esas al míster para el momento de que todos estemos en condiciones que puede seguir tranquilo. Pero lo mío lo tengo muy claro, que es entrenar y demostrar dentro de la cancha que estoy disponible.
A tot això, parlàvem de gent que va arribar a última hora amb el mercat ja molt, molt, molt avançat. Una altra situació que es va viure a última hora els últims dies, Williams Velázquez, un jugador que en el seu cas encara no s'ha estrenat i que no ho farà tampoc aquesta setmana. Ja havia anunciat Toni Saligrat en el seu dia que no portava el ritme d'entrenaments com el cas de Nico Del Monte, perquè estava apartat de la dinàmica d'equip del Watford, on estava cedit la temporada passada aquí al Valladolid B, a la Lliga Espanyola, a la segona divisió B. Però entre unes coses i unes altres no ha tingut minuts encara i, com comentem, marxa amb la seva selecció. I, a més, ell va fer un gran mundial en el seu dia en categories formatives i és el que li va permetre fer el salt a Europa. Però Williams Velázquez marxa amb l'absoluta.
Doncs sí, és una informació que s'oficialitzarà d'aquí a poc. Ens han dit des del club que faran doncs, una nota oficialitzant aquesta marxa de Williams Velázquez amb la selecció aquest cap de setmana. En principi se'n va dissabte, com dèiem, i ha de disputar dos partits. També ens han dit des del club que la informació ara mateix és bastant abstracta, que diuen que ni ell mateix... frases textuals, ni ell és un gran comunicador ni des de la Federació Veneçolana ens ho estan posant gaire fàcil per saber ben bé què és el que va fer Williams Velázquez, però la informació que podem donar ara mateix és que dissabte ja marxa amb l'absoluta, a més, com bé deies, amb la Vinotinto, si no m'erro, que és com se li diu, i per tant, vaja, una setmana segur que se la perd, que és aquesta. Si ha de marxar dues setmanes i ha de jugar dos partits, la teoria és que diu que un parell de setmanes fora se les passarà al veneçolà.
Per tant, marxa dissabte, el que implica que no viatjarà amb la resta de la plantilla a Paterna per enfrontar-se al València de Mestalla. I dit això, perquè de seguida parlem amb un ex del Sabadell i amb un ex del València de Mestalla, remata amb el tema Nico Del Monte precisament sobre el filial Che.
Sí, un filial que, vaja, tirant de tòpics, doncs ja sabem com juguen, un equip jove que té ganes de tenir la pilota, això també ho ha dit Nico Del Monte, però jo crec que el més important és remarcar que l'argentí diu que s'han de centrar, com han fet a les últimes jornades, en el seu futbol, en ells mateixos, per intentar treure un bon resultat contra el Mestalla.
Jo crec que com a equip nosaltres tenim que tenir la idea bastant clara de que tenim que salir a competir, sea con un filial o con cualquier equipo... que sea el nombre que tenga, hay que salir a competir de la misma forma, intentar buscar los tres puntos, y si no se puede, obviamente siempre sacar puntos es importante, la cosa es no perder, pero bueno, vamos a ir a competir, a dejar todo para seguir con esta racha positiva.
Doncs com deies, Adrià, avui aquesta tarda, a partir de 4:45, nou entrenament del primer equip del Sabadell, a Olímpia, en aquest cas, i tot preparant-se pel partit de diumenge a partir de les 12 del matí, migdia, aquesta hora així tonta, contra el València Mestalla.
Des de 4:45 en directe, els del Sabadell en joc a l'Antonio Puigades. Gràcies, Marc, fins ara.
Fins ara.
Portes giratòries.
Aquesta temporada ja hem parlat amb dos futbolistes que avui també encaixarien en aquesta secció que busca jugadors que hagin conegut les dues cases. De fet, han estat els dos últims, que ja té nassos i ja és curiós. El dia del Cornellà amb Agus Medina, qui va debutar com a sènior jugant algun partit, sent encara juvenil, amb el Mestalla. I la setmana passada, en la prèvia de l'Atlético Levante, amb Miguel Ángel Riau, que com us explicàvem aleshores, va canviar el filial Granota pel del València. Hi ha més noms a la llista, Àlex Cortell, Ibusuki, Hiroshi, també Aridai Cabrera o Manolo Cabezas, que en formen part d'ella. Però avui ens quedem amb un jugador que va sorgir del centre d'esports i que, encara sent una jove promesa, el va tancar, el va fitxar al València. Ell és Pere Belmonte Pitti.
El filial del Sabadell ha tingut dues grans èpoques. La primera a principis dels 90, la segona ara fa tres campanyes. Pere Belmonte Pitti és un dels jugadors que van formar aquell primer gran Sabadell B al costat dels Manel, Garzón i companyia. El migcampista ja havia debutat a la Copa Catalunya abans, però la seva estrena en Lliga amb el primer equip va ser la campanya del 92-93 contra el Figueres. Aquell mateix any va pujar amb el B i un any més tard, el 93-94, en el seu primer any al primer equip, va ser una peça clau en l'ascens a segona B contra el Crevillente. Amb només 21 anys va deixar la nova Creu Alta per posar rumb a terres valencianes. Durant un any i mig, ara l'entrenador afincat a Castellà va defensar la samarreta del filial del València, disputant 33 partits abans de marxar al Poli Almeria. El 96 va tornar al conjunt arlequinat per estar-se dues temporades més i completar així unes estadístiques com a jugador del centre d'esports de 124 partits oficials i 40 gols, demostrant ser un especialista a pilota aturada. Des de 1998, Pitti va voltar per equips com el Figueres, l'Hèrcules, el Lleida, l'Algeciras, el Terrassa, el Jaén, el Badalona o el Gavà, per acabar retirant-se l'any 2010, amb 36 anys, a la Gramenet, on va canviar les botes pel xandall d'entrenador dirigint l'equip colomenc els últims 12 partits de Lliga. Era l'inici d'una carrera com a tècnic que el va dur a ocupar les banquetes del Sant Cristóbal, el Sant Andreu, en un parell d'ocasions, el Badalona, el Sant Boià o el Manresa, a qui dirigeix en l'actualitat, sent el tercer classificat del grup 2 de Primera Catalana. A més, Pere Belmonte també ha impartit classes a l'Escola d'Entrenadors de la Federació Catalana. És un dels membres més actius de l'agrupació de veterans del Sabadell i el pare del també exarlequinat Pere Belmonte Fill, jugador ara del Jàbec juvenil que es recupera d'una lesió.
Pere Belmonte Pitti, llarg currículum, el que tens. Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
8 anys ja de la teva retirada, eh? Passa el temps ràpid, eh?
Uf, massa ràpid, sí. Massa. Comences a mirar enrere i cada cop estan més lluny.
Avui vull que miris enrere, però gairebé a l'inici de tot plegat. Anem primer, per exemple, al Sabadell. Tu vas ser testimoni d'una de les èpoques, segurament de més turbulències institucionals de tota la història del Sabadell, però també a la vegada de més bonança, de més progressió de la gent de la base. I no sé com recordes aquell pas pel Sabadell, aquell inici, aquella generació tan bona.
Doncs, bueno, la recordo amb moltíssima il·lusió, amb molta alegria, perquè realment vam tenir la sort de coincidir un grup de jugadors que ens trobàvem molt a gust compartint a dintre del vestuari, i sobretot ens trobàvem molt a gust quan anàvem al terreny de joc a jugar això que ens agrada tant, que és el futbol. Per tant, bueno, van ser dintre del terreny de joc èpoques i del vestuari molt i molt bones, i dintre, o sigui, fora, tot el que envoltava el club, doncs bastant complicades, i que evidentment jo crec que gràcies a aquella comunió que hi havia al vestuari, doncs va ajudar que el Sabadell tirés endavant.
La pregunta del milió: com és que va sorgir de cop una generació tan bona del filial, d'aquell filial?
Uf, doncs la veritat que no ho sé, perquè diguem-ne, el meu coneixement de l'època, de la manera de treballar a futbol base, la desconec totalment. Ets un nano, et dediques a jugar a futbol, a fer els teus partits, els teus entrenaments, compartir amb els nois de la teva edat, i realment no saps el perquè va coincidir, però certament va haver-hi un grup de jugadors important i que després han tingut o hem tingut recorregut al món del futbol.
I que de fet va salvar esportivament el Sabadell en aquell moment. Aleshores arriba l'interès del València, que no sé com marxes cap allà, com arriba aquella notícia, si te l'esperes o no en aquell moment.
Doncs, bueno, esperar-la, no? Perquè sempre quan et truca un equip de primera divisió, evidentment pel seu filial, doncs sent un nano jove que fa molt poc temps que has començat amb el futbol semiprofessional, perquè sí que vaig estar a la segona divisió i debutant al futbol professional, però després vam tornar a la tercera divisió, doncs, bueno, és impactant, és quan veus que realment això del futbol va en sèrio i que pots tenir un recorregut. I, bueno, va ser, doncs, ben al final i amb decisions complicades perquè ets jove, perquè has de marxar de casa, perquè, bueno, comença una nova vida per tu i bueno, me'n recordo amb moltíssima il·lusió, evidentment, i a la vegada amb molta por.
Amb molta por?
Sí, home, perquè totes les coses noves sempre fan por, no? La il·lusió sempre és més gran que la por, però el fet de marxar de casa, de la teva família, del que coneixes, del teu entorn, bueno, és anar a viure sol, doncs un seguit d'experiències que et fan créixer com a persona, que al final t'acaben formant en el que ets actualment, però que evidentment fa por en el sentit no poder de no vull anar, sinó poder de les coses noves sempre espanten. Per tant, bueno, ho recordo, doncs, això, amb moltíssima il·lusió, moltes ganes de poder progressar i de poder aprendre, però a la vegada, doncs, sabent que era una nova etapa a la vida.
He estat buscant plantilles, Piti. El primer any vas coincidir amb gent com Otero, com Javi Navarro, entre d'altres. El segon, hi va haver ja un relleu generacional, que això els filials ja ho té cada any, i vas compartir vestidor amb gent com Palop, com Albelda, Farinós, Angulo, Diego Rivera, que no ho han fet, sincerament, gens malament amb el pas dels anys. Aquell any i mig teu allà a València, com el recordes?
Doncs el recordo amb certa tristor, i amb els anys, doncs, evidentment, quan estàs ficat, quan tens una certa edat, l'experiència no et permet veure, la manca d'experiència, perdona, no et permet veure les situacions reals, però, bueno, és arribar a un entorn nou, te'n vas d'un equip on ets molt, molt protagonista, ets molt important, i arribes i et trobes amb una competència molt alta, i has dit alguns noms que han tingut un recorregut molt important en el món del futbol, i per tant, bueno, la teva mentalitat ha de canviar, t'has d'adaptar a aquest futbol totalment professional, t'has d'acostumar a anar a entrenar de tant en tant amb a la gent de primera divisió, bueno, tot això et fa aprendre moltíssim, i a la vegada aprendre a gestionar també, diguem-ne, la frustració, perquè passes de ser un indiscutible al terreny de joc a haver de saber prendre les decisions de l'entrenador, és a dir, quan et toca jugar, quan no et toca jugar, quan et canvien, quan no ets el timó per on passa tot el que vol fer l'equip, bueno, són recordo amb un aprenentatge brutal.
Aprofito per preguntar-te també, tu que ets una persona molt estretament vinculada al món del futbol, que no ho has deixat mai i que has passat per alguns filials, quines diferències trobes a la formació? Ara deies, per exemple, que en el cas del Sabadell, clar, evidentment, quan tu estàs començant, doncs no et centres tant en quina és la metodologia de treball, etc. Però sí que has viscut el que és el futbol formatiu a diferents cases de ben a prop. I, per tant, et volia preguntar això, quines diferències has trobat al futbol base, en particular els filials de casa nostra, el València Mestalla, per exemple, que ens serveix com a referència avui, amb el que era aquell València B i el que és avui dia un filial normal. Si hi ha molta diferència o no, vaja, entre filials, del que era la noció, del que es tenia, la idea que es tenia fa 20 anys i de la que es té avui dia.
Sí, jo crec que fa 20 anys, primer eren pocs els equips de primera divisió que tenien unes instal·lacions com té actualment el València, però llavors 20 anys enrere t'havies d'anar a Lezama, a Mareu, a aquesta de Paterna del València, i segur que hi havia algunes més, però no era tan habitual trobar-ne, o no, els equips de primera divisió no li donaven aquesta importància, i no tots els equips ho tenien, ni molt menys. Tenem els altres equips i... Bueno, I trobaves, doncs, que hi havia els camps en una part, la residència en una altra, els espais de gimnàs, bueno, no, la infraestructura no era l'adient per poder treballar. Per tant, en aquella època, bueno, el València i Paterna era un exemple a seguir. Jo me'n recordo d'estar allà i rebre visites de clubs estrangers i espanyols de primera divisió que venien per aprendre doncs, de com s'havia de fer o què havia fet el València per tenir aquella estructura i d'allà poder anar traient jugadors. Per tant, ara, 20 anys després, jo crec que això doncs està molt més normalitzat i és el que fa que els equips puguin treure més jugadors de les seves canteres.
Ara que parlàvem també de plantilles, agafes la d'ara del València-Mestalla, Kang Jin Lee, que és coreà, que l'altre dia va debutar amb el primer equip i es va convertir en el primer asiàtic que jugava al València, Uroš Rakić, que és serbi, Miguel Ángel Merentiel és de l'Uruguai, Diego Sebastián Huesca, encara en edat juvenil, això sí, però que també ha tingut protagonisme amb el filial, és paraguaià. També s'han globalitzat, no, molt aquests futbols base?
Sí, això és evident. El futbol, el món de l'economia i tot el que envolta la facilitat per poder canviar de país o poder viatjar o, bueno, tot ha canviat moltíssim en aquest aspecte i evidentment el món del futbol no es quedaria de banda aquest canvi i, bueno, és una conseqüència de la globalització que hi ha actualment.
Et pregunto, i anem rematant ja el tema de l'historial que dèiem abans, per la segona etapa al Sabadell. De València vas anar cap al Poli Almeria, d'allà cap al Sabadell una altra vegada per completar una segona etapa. Com decideixes tornar aquí a Sabadell?
Doncs, bueno, després d'estar ja una temporada i mitja, a partir del primer any, doncs no vam fer completa i quan vam arribar al segon any, quan estava al segon any, bueno, no jugava molt i, bueno, la meva inquietud i les ganes de jugar a futbol, que era el que volia, era molt jove i no entenia arribar un diumenge i no jugar, el meu cos ho necessitava, vaig decidir doncs, buscar un recurs com va ser en Almeria i després doncs, iniciar una pretemporada, quan abans d'iniciar una temporada, doncs, buscar la possibilitat de canviar d'equip, evidentment va sortir el Sabadell i vaig tornar cap aquí amb García Llamas.
No parlo ara de l'equip de veterans, que em consta i que corren moltes fotos de com es cuida i com està encara per jugar una estoneta, no en veterans, sinó en segons quines categories, per a Belmonte Pitti. Però saps també que se n'ha parlat i molt a vegades d'això. Hi haurà tercera etapa de per a Belmonte Pitti al Sabadell o no?
No. No t'acabo d'entendre, dia de
punt. No deia com a jugador, que dic que sé que continues vinculat al Sabadell, que ho fas com a veterà, que tens fins i tot el teu fill, que fins la temporada passada estava també a Olímpia, sí, etcètera, però com a entrenador hi haurà tercera etapa o no?
Ah, bé, hòstia, no sé, el món del futbol hi ha de tot. Jo ho tenia molt clar quan era jugador, que un cop acabés l'etapa volia continuar lligat, perquè m'agrada moltíssim i sempre dic el mateix, que la manera d'estar més a prop de trepitjar el terreny de joc era com a entrenador, quan t'emprenyes molt també el trepitges perquè vols donar instrucció i, bueno, ara mateix estic al Manresa, el món del futbol canvia molt ràpid, la meva feina al món laboral m'absorbeix moltíssim, però evidentment mai saps què pot passar a la vida i és una porta que mai tancaré.
A Manresa, compartint grup amb històrics també com el Júpiter, que és l'únic que us ha guanyat fins ara, amb l'Andorra, amb el Mollerussa, amb el Vilanova, amb el Tàrrega, amb la Rapitenca també. Només una derrota en 10 jornades. De moment fa bona pinta aquest Manresa.
Sí, la veritat que hem començat molt bé, millor del que ens esperàvem, perquè s'ha pogut mantenir una base sòlida de la temporada anterior. Però, bueno, la primera catalana és molt exigent, has de ser el millor en diferència perquè només puja un de categoria i un altre promociona, i a totes les categories la igualtat és màxima. I, bueno, nosaltres vam patir la primera derrota la setmana passada, va sobtar, i principalment perquè el rival va fer un plantejament millor que el nostre, per tant, bueno, va ser un encert seu, i vam poder corregir aquesta derrota de fa dues setmanes guanyant a un camp difícil com és el Macelles. Però, bueno, això és una carrera de fons i ara, de moment, estem ben classificats.
Ja que parlem de primera catalana, i amb això ja ho remato, el Sabadell Nord no és el mateix grup, però t'ha sorprès com han començat?
Sí, m'ha sorprès molt. Perquè la categoria és molt exigent, perquè les diferències entre les categories sempre existeixen i el salt de segona catalana a primera catalana també. Però, bueno, sorprèn perquè es troba molt, molt ben classificat i perquè els resultats que ha obtingut contra equips importants de la categoria han sigut bons. Per tant, bueno, des de sorprès del tema o des de l'apartat de la situació, no pel joc, perquè sé que continuen jugant molt bé, bàsicament perquè han mantingut la base de la temporada anterior i això els dona molt avantatge.
Com està el teu fill, per cert?
Doncs ha acabat d'operar. Ara fa 4 dies que es va operar de la, bueno, de les pitjors lesions que li poden passar a un futbolista, del creuat, del lligament creuat, i bueno, mira, segur que n'aprendrà coses, que li farà ser més dur, i realment doncs poder valorar si això del futbol li agrada tant com per continuar disfrutant d'ell.
Segur que sí. Coneixent-lo una miqueta, jo m'imagino que sí. Li dones una abraçada de part nostra, Pere Belmonte Pitti, ex del Sabadell, ex del València Mestalla. Un autèntic plaer xerrar, com sempre, una estoneta de futbol. Cuida't molt, una abraçada.
Moltes gràcies.
...37 dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil, t'ho durem a casa.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació John Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Comparteix el Nadal, Jack. Vine a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois del 5 al 14 de novembre i només per recollir el catàleg Jack de Nadal a les nostres botigues t'enduràs un val de descompte de 5 euros en joguines. No t'esperis, tenim milers de vals descompte. Botigues de joguines del grup Marrades Jartois, tu sí que en saps. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, a Fraga i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per mòbil. T'ho durem a casa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Fora de lloc, amb Marc Pijuan.
Com cada setmana que toca desplaçar-nos a algun punt de la península o de tant en quant a les illes, aquesta temporada ja ho hem fet al camp de l'Atlètic Balears, el Marc Pijuan és el vostre home per consells, per allò que vulgueu saber del lloc on visitarà el Sabadell. El que succeeix és que aquesta setmana, Marc, com estàs?
Què tal, Adri? Ara estic impressionat amb la careta aquesta que m'ha posat una pressió que no tenia en cap de les seccions que hem fet fins ara.
Prepara't, que això serà una constant a partir d'ara. Clar, dic que Marc Pijuan és el vostre home, però aquesta setmana no és ben bé així, perquè tenim l'home ideal per parlar del poble, de la localitat que visita el Sabadell aquesta setmana, bàsicament perquè el director esportiu del Sabadell és d'aquell poble, sí. És de Paterna, però vaja, això vindrà després. Abans, per on comencem?
Doncs com sempre, ubicar una miqueta a on anem, i abans d'agafar el cotxe, si aneu amb cotxe, que és el més normal, també es pot anar amb avió, fins i tot amb tren, amb l'AVE, però vaja, entenc que els valents que vagin des de Sabadell agafaran el cotxe. Per començar a ubicar-nos una miqueta, què podríem posar al cotxe quan pugem? Va, doncs una mica de música, va.
Un clàssic, Escà valencià, això és obrir pas.
Doncs sí, he volgut avui deixar els tòpics de Rafaels i Manolos Escobars i Llets, que a vegades tiro per aquí, i un obrint pas que sempre ve de gust. Va, de Sabadell a València, el que diu Google Maps, 3 hores 45 minuts de trajecte. Sabem que n'hi ha alguns...
Em sembla bastant,
Sabem que n'hi ha alguns que ho fan amb menys temps. D'allà els aficionats s'hauran de traslladar fins a la ciutat esportiva de València i buscar l'estadi Antonio Puigades, un camp situat a Paterna, a la carretera Mas Camarena sense número 1. I tu abans ho deies, avui vull viatjar fins a Paterna, eh? Un poblet, veurem una vila, eh? També ens ho diuen, i ho farem de la mà del José Manzanera, que és el director esportiu del Sabadell, que és nascut, com bé deies, a Paterna i que ens fa de guia. Comencem amb les paraules de Manzanera sobre Paterna i què hi destaca el director esportiu de València de València, sí, és València, el director esportiu de Paterna. Ja veureu que hi ha un parell de coses força interessants i que després les repassarem. Escoltem-lo.
Bueno, al final Paterna, sobre todo lo que tiene es las cuevas, por decirlo así, ¿vale? Que es histórico, y luego tiene la Torre de Paterna, que es el monumento más famoso. A partir de ahí tiene diferentes zonas, la calle Mayor es muy bonita también, se puede tomar algo y está muy bien.
Parlem de poble, de vila, però són gairebé 70.000 habitants, els que té Paterna, per tant,
sí, just al voltant de València.
Correcte. Manzanera parlava, l'escoltàvem, d'unes coves històriques, ella deia, hem de dir que no són coves arqueològiques, que t'he de dir, confessar que jo no tinc ni idea de Paterna i és el primer que m'ha vingut al cap. Hem buscat una miqueta, hem investigat una miqueta a les xarxes i és una mena de cases coves,
que home, es van... aquí a Sabadell tenim moltes referències de l'època dels 50, 60, Sant Oleguer, de la gent que venia del sud i que precisament feia la seva casa cova.
Doncs una casa cova que es veu que es van introduir a la península a través dels moriscos cap al 1820, que n'hi va haver, atenció, fins a més de 500 censades en aquest poble de Paterna. Ara en queden poques, potser unes 30 i pico, segons hem pogut llegir, però que és molt curiós. A més, n'hi ha algunes que es poden visitar com a turisme i on s'hi recrea una mica, que és el que hi havia en aquella època. Per tant, interessant i xulo. Si teniu temps a diumenge i a part del partit us hi quedeu una estona, doncs pot ser una visita maca a aquestes cases, coves, que es troben a Paterna. A més, només veure-ho des de fora, ja des del carrer, diguéssim, és impressionant, perquè veus com uns petits... unes petites... com dir-ho? Ventilacions, que són el que dona òbviament oxigen, llum, etc., a les cases que estan a sota la terra. També parlava de la Torre de Paterna, que és una torre datada del segle XI, per tant bastant històrica i també força xula si teniu un moment acostar-vos-hi, i que òbviament va ser una construcció, una fortificació ideada per protegir la vila en aquells segles, imagina't, segle XI, òbviament, ha tingut, doncs, en aquest temps ha tingut ja alguna que altra reestructuració i s'ha adaptat als nostres segles, perquè òbviament de fa tants anys doncs la cosa s'anava quedant una mica doncs endarrerida en el nivell doncs arquitectònic, per tant s'ha adequat i es pot visitar també per fora i per dins, per tant també interessant aquesta Torre de Paterna.
A Manzanera li hem preguntat també per omplir l'estómac, no?
Sí, ha tirat una mica de tòpics, t'ho he de dir, una mica de tòpics, perquè si vas a València, què menges? Doncs va,
arroz,
ens diuen José, sí.
Arroz de todo, hay de todo, hay de todo. Además, la ciudad deportiva de Valencia está al lado Kinépolis, centro comercial, el polígono ese también está muy muy bien porque es donde suele comer también el Valencia, o sea que está muy muy bien todos los sitios.
Per tant, arròs que no falti,
sí,
a la gastronomia valenciana.
Parlava de Kinépolis, jo he buscat a internet com a Kinépolis, no ho he trobat, i sí que he trobat que és com un cinema que hi ha dins de l'Aeron City, que és com es diu el centre comercial, que a Barcelona de fet també n'hi ha un. Per tant, que no us enganyi, que si busqueu... Jo buscaria més aviat Aeron City, es veu que els cinemes d'aquest Aeron City es diuen Kinépolis, i que diu que és on mengen els jugadors del València, per tant, deu ser un lloc on es menja força bé. El cert és que Paterna queda molt a prop de València, 5 quilòmetres tot just, per tant, a Manzanera també li hem preguntat per la ciutat. Diu que hi podem trobar, i òbviament, al ser una ciutat gran, de tot una mica.
Bueno, a ver, en Valencia depende un poco los gustos, ¿vale? Pero sobre todo, pues, puedes ir por la Gran Vía, puedes ir también por el barrio del Carmen, que es un barrio antiguo donde hay sitios con encanto para comer y para cenar, o el barrio de Ruzafa, que también es un sitio también donde se puede comer muy bien, tomarte un vino, muy, muy bien.
Yo sospito que si algú va a pasar el día... No aniran tan a Paterna, aniran a veure el partit com a molt, però després jo crec que tan a prop estar en una localitat de l'altra que, home, baixaran a València, que és una de les curiositats. Venim de jugar contra l'Atlético Levante, això ja ho parlarem d'aquí a una volta sencera, però Buñol de València està a una bona estona, està molt llarg. De fet, el propi José Manzanera deia que era difícil fitxar jugadors precisament per aquest motiu, perquè no estaven a València precisament, sinó que havien d'anar unes quantes desenes de quilòmetres endins. gens, però en canvi Paterna de València està a tocar i per tant aquí sí que canvia molt la pel·lícula. Per últim, dèiem, hem trobat avui un vincle, el de les cases cova de Sabadell i les primeres cases cova que es van fer a la península, que van ser precisament allà, o que estan datades allà com a mínim, de 1820. Un altre és el propi José Manzanera, que tindrà un partit, home, ben especial. No farà nit en hotel, m'imagino.
Sí, ell diu que serà com un... Vaja, com a casa, eh? Com jugar a casa. Reconeixia que, òbviament, li tirava més a Levante, que és on hi ha treballat, i que, per tant, doncs, vaja, Bunyol i tot allò, doncs, li tirava més, potser sentimentalment, però que sempre diu jugar a Paterna és especial per ell.
Son diferentes contextos, pero al final es un pueblo que está muy, muy bien. Es una vila, como la llaman allí. Pero al final es mi casa. Al final ir a la Ciudad Deportiva de Valencia sí que es verdad que no era muy de ir porque siempre he sido más de la rama de Levante, pero bueno, es un partido que también es especial porque vas a ver amigos y familiares.
Podríem buscar una careta, digue aquí, potser no va, és igual, deixem-ho, potser no caldria. Va, el temps, que és important, aquest diumenge... Sol, escolta, venim d'uns dies on pintava fresca, sol, 13 graus, però vaja, si fos sol jo crec que...
Sí, però 13 graus pel matí, eh? O sigui, si arribes al migdia, 20-21, per tant, sí. Cap possibilitat de pluja...
Res,
podeu anar... Alguns anirem amb màniga de camisa. Màniga, sí,
t'anava a dir màniga curta, sí. Adri, tu màniga curta i si cas el banyador encara, encara t'hi veig.
A la Malva Rosa m'hi veig, allà celebrant la victòria.
Encara t'hi veig també, per tant, no patiu, que bon temps aquest cap de setmana a València.
Com acabem avui aquesta secció del Fora del Lloc?
Doncs com sempre, us demano tant a tu com a en Sergi paraula, ja estic veient que això costa, costarà el fet de definir-ho amb una paraula aquest trajecte fins a Paterna, o aquest viatge, o aquesta sortida del Sabadell, en aquest cas cap a València, és el que li demanat a en Sergi. Escolta, defineix-me a través de sensacions, a través de records, amb una paraula que et diu aquest trajecte fins a València. I això és el que ens ha dit el Sergi.
Hola Marc, hola Adri, avui no donaré una paraula, ja és costum a mi això de no donar la paraula que em demaneu. Donaré un nom i un cognom, Carlos de la Plata. Au, que vagi bé.
Doncs mira Adri, com que tu en saps més de la història del Sabadell, sé que aquest nom et sonarà, et t'emplaço a que em diguis què vol dir.
Jo t'emplaço a una cosa, deixa'm algun dia fer-la abans perquè la de Carlos de la Plata me l'ha
tret,
me l'he menjat. Sí,
doncs
sí,
primer
sí,
ens posa en context aquest Carlos de la Plata
l'any
i després em dius la teva. Va.
L'any del playoff amb Ramon Moll a la banqueta, l'any del playoff a Irún, un dels partits més mítics, és una victòria del Sabadell amb un golaç des de casa seva de Carlos de la Plata en l'última jugada del partit, i per tant era un record que tots tenim molt frescos i s'ha demostrat perquè el Sergi va acabar de treure el tema. Podria dir Rodolfo Orife també, que va passar d'un 3-1 a un 3-3 allà en aquell mateix escenari, jugant-nos també un playoff, tot i que malauradament després amb el Burgos es va perdre la jornada 37 a casa i se'ns va escapar, però jo diré àlbum de cromos. I m'explico. Mm-hmm. Ahir vaig estar en una ciutat esportiva, no ve el cas, però vaig estar a la de l'Atlético de Madrid, i vaig començar a veure que si Toni, que si Molina, que si Santidenia, tota la gent que jo tenia els cromos quan era un nano. València, anar a la ciutat esportiva és anar a veure, depèn de l'època, però a Camarasa, a Boro, a Fernando, per tant, és veure jugadors de fa 20 anys o 30 anys, i també fa il·lusió de veure'ls també en altres facetes però vinculats al seu club.
Doncs mira, Carlos de la Plata i àlbum de cromos, que són els dos missatges que ens deixen tant en Sergi com l'Adri de cara a aquest viatge, del qual esperem, ja t'ho dic, que tornem amb els tres puntets.
Tant de bo que sí. Gràcies, Marc. Fins ara.
Fins ara.
Diumenge a les 12, aquest partit, tant de bo que sigui amb una victòria arlequinada. Qui ha vist frenada la seva dinàmica guanyadora és el Sabadell femení. Després de 5 jornades sense perdre, l'equip arlequinat va claudicar 3-1 al camp del nou líder de la preferent, el Fontsanta Fatjó, i ara les sabadellenques són sisenes, amb 12 punts, sense haver perdut encara cap partit a casa, però també sense haver-ne guanyat cap fora d'Olímpia. Aquesta setmana el sènior femení del centre d'esports descansa per la retirada del Molins, un fet que ha criticat l'Àngel Codina, l'entrenador del centre d'esports femení, ja que assegura que li resta un pèl de credibilitat i de seriositat a la categoria.
Aquest és el salat de temporada amb aquesta categoria, que ja preferim femení, és una categoria doncs, important i potent, que encara passi això, que hi hagi equips a mitja temporada que retiri, que l'any passat va passar amb el Tortosa, aquest any amb el Molins, doncs ho trobo una miqueta trist.
Després de 8 partits jugats, el Sabadell femení només n'ha perdut 2, aquest últim contra el Font Santa Fatjó, que és l'actual líder, i també el primer desplaçament al camp del Levante Les Planes, el segon classificat. És a dir, que les arlequinades només s'han vist superades pels dos equips que encapçalen la taula. I a la segona catalana, el Sabadell ve cada cop més amunt a la classificació. Els arlequinats sumen ja 6 partits sense conèixer la derrota. Segurament sigui la cara de l'última jornada, la creu, la golejada encaixada per una sabadellenca que ha caigut a les places de descens. Comencem pel conjunt arlequinat, que té un dels homes de moda, el grup 4, el punta Xavi Cencillo, l'ex del Cornellà o el Sant Andreu en etapa formativa, ha fet 8 gols en 10 jornades, els dos últims per remuntar un 0-1 en contra davant la històrica Unió Deportiva Atlètica Gramenet i per guanyar el partit al final per 2-1. El punta Cencillo admet que està fins i tot sorprès amb el seu rendiment.
No m'imaginava aquest començament, però bueno, jo sempre intento anar pues, cada dia a dia i fer-ho el millor possible dia a dia i no pensar pues, ni en el passat ni en el futur i centrar-me en el present i ara a seguir que toca una temporada molt... És important i decisiva i s'ha d'anar per feina.
El Sabadell ve de Pablo Becerril, visitarà diumenge al migdia el Juan 23 en l'onzena jornada de Lliga. El rival de la sabadellenca serà el Joanenc. Els taronges necessiten refer-se aviat del 6-1 a Cardedeu en un partit en el qual l'expulsió del porter Dani Álvarez va condicionar els de la zona sud. De fet, Jesús Rodabetis ha estat força crític amb l'arbitratge, tot i reconèixer també el mal moment de la seva plantilla. 3 derrotes consecutives i 7 jornades sense guanyar deixen l'equip 15è amb només 8 punts i en plaça ja de descens aquest diumenge. A 2:15 arrencarà aquest partit. Intentaran sobreposar-se a aquesta situació els nois de la sabadellenca a casa amb la visita del Joanenc.
Set dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil. T'ho durem a casa.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Comparteix el Nadal, Jack. Vine a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois del 5 al 14 de novembre i només per recollir el catàleg Jack de Nadal a les nostres botigues t'enduràs un val de descompte de 5 euros en joguines. No t'esperis, tenim milers de vals descompte. Botigues de joguines del grup Marrades Jartois, tu sí que en saps. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, a Fraga i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per mòbil. T'ho durem a casa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final del programa, obrim la pàgina poliesportiva perquè la selecció espanyola de waterpolo va guanyar ahir per 11-5 a Israel en un partit del qual es va parlar i molt, massa, i no per les rotacions de Mikioka, per l'alternativa rebuda per algunes de les joves promeses del waterpolo de casa nostra, pel fet que el Sabadell només, entre cometes aquest només, aportés a 3 internacionals, a Bea Ortiz, a Judit Forca i a Paula Leiton, o perquè suposi la primera victòria i els primers punts de l'equip a la Lliga Mundial Femenina, sinó perquè el partit s'havia de jugar a la tarda a Molins de Rei. Arran de pressions polítiques es va traslladar a la piscina de Sant Jordi de Barcelona pel fet de ser Israel el rival, però aquest tampoc va ser l'escenari definitiu del duel. Es va passar finalment, gairebé a correcuita, al CAR de Sant Cugat com a alternativa, però a porta tancada i davant de fortes mesures de seguretat. I el combinat israelià es va negar a jugar així, es va suspendre momentàniament el partit, es va queixar la delegació d'Israel perquè no havien rebut, no li havien notificat a temps aquest canvi d'escenari. Finalment es va acabar jugant a Sant Cugat, al CAR, però no va ser al migdia com estava previst, sinó que hi va haver un tercer canvi i per tant es va disputar l'enfrontament a la tarda i finalment amb les portes obertes i no pas amb portes tancades com semblava en un primer moment. Com dèiem, si ens centrem en la vessant purament esportiva, victòria de l'equip de Mikioka Mallorca per 11-5. Això sí, si ens centrem en la lectura institucional burocràtica, fins i tot la ministra d'Esports d'Israel ha demanat, de fet, explicacions al seu homòleg espanyol per tot aquest embolica que fa fort, tot aquest enrenou polític que hi ha hagut al voltant d'aquesta visita de la selecció femenina de waterpolo d'Israel a casa nostra.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Anem al món de l'handbol. L'OHR Gràcia Sabadell és penúltim a la divisió d'honor plata femenina amb tan sols 2 punts. Les jugadores de Xavi Font arriben al següent compromís després d'haver competit però de no haver esgarrapat cap punt a la pista d'un rival directe, com l'Agustinos. A Alacant, les verdiblanques van caure 23-20, tot i arribar ajustades en el marcador al tram final. Clàudia Marrugat, jugadora gracienca, reconeix que l'equip travessa un moment difícil per culpa d'aquest discret inici de campionat.
Sí, és dur perdre cada cap de setmana, tot i sentir-te dins del partit, però bueno, nosaltres seguim treballant convençudes que arribaran els resultats i no tenim una altra a fer que seguir treballant fins que puguem sortir d'aquesta mala ratxa.
Aquesta setmana el Gràcia Femení rebrà el Sant Joan d'Espí, equip que és 3 punts per sobre de l'OHR a la classificació de plata femenina. Capricis del calendari, aquest cap de setmana tant l'OHR masculí com el femení jugaran a casa davant del mateix rival, del Sant Joan d'Espí, en un doble duel que jugaran seguits un rere l'altre durant la tarda de dissabte al carrer Boccaccio i que provocarà, per tant, més públic de l'habitual a la graderia. I el Creu Alta Sabadell Handbol, de la seva banda, encadena 4 victòries consecutives a la Lliga Catalana. El conjunt creualtenc va tornar a guanyar davant del Cardedeu i aquesta jornada té la possibilitat de sumar la que seria ja la 5ª contra el Bordils B. La fita, però, no va ser gens fàcil en l'últim partit. El duel va acabar 32-37, però un duel molt igualat, més del que diu el marcador. Van aconseguir obrir forat durant uns minuts, però el partit no es va decidir fins a les acaballes. El tècnic del Creu Alta, Sergi Cifré, apunta la bona defensa que va fer el seu equip com la clau del gran rendiment que estan oferint.
El minut 20 al 25, potser es veurà una miqueta més de forat per això, per les 5 defenses consecutives bones que vam fer nosaltres, que a part vam aconseguir marcar en atac i aquí vam obrir una miqueta forat, però va estar el partit molt igualat. I al final doncs, ells van tenir que jugar una mica cara ho creu, amb defenses obertes, porter jugador i tal, i vam intentar baixar el ritme de partit i ens va sortir bé.
La bona dinàmica dels arlequinats els porta ara a situar-se a quarts amb 9 punts abans de rebre el pròxim rival, el filial del Bordils, que també arribarà enratxat a Cal Balsac, acumulant 3 triomfs seguits i sent els 5ens amb un punt menys que no pas els sabadellencs. El partit es disputarà dissabte a les 5 de la tarda a Cal Balsac. Acabem dient-vos que el tenis taula sabadellenc per equips torna aquesta setmana. El Natació Sabadell de tenis taula i el Club Falcons tornen a la competició regular, a la competició domèstica. Per exemple, a la Divisió d'Honor, els nedadors reben diumenge a Canllong el Marpex B-Round de Renteria. L'equip basc i el sabadellenc són ara mateix 5è i 4è, respectivament, a la classificació. Tots dos sumen 6 punts, els de Renteria, però amb un partit jugat més. Pere Beis, palista del Natació Sabadell, destaca a l'hongarès Daniel Koenig com un dels principals perills dels bascos.
Sí, tenen un equip molt potent, el que passa és que tenen un estranger que els hi ve per certs partits, que és el Koenig, un jugador que ja havia jugat també a Esparreguera, i bé, són un equip molt, molt potent quan juguen l'equip base, que és el que ens portaran en aquest triple desplaçament que venen a fer aquí a Catalunya, no? Llavors és un partit que serà segurament molt, molt complicat, però bé, nosaltres l'afrontem com sempre amb il·lusió i amb ganes de donar guerra i a veure què passa, no?
Pels bascos aquest serà el segon duel que juguin el cap de setmana. Dissabte els de Renteria jugant també contra el Sousmàtic Badalona. El desgast, per tant, podria ser un factor clau en l'enfrontament. Diumenge a partir de les 11 a Canllong arrenca aquesta cita. Un Club Natació Sabadell, per cert, que aquest cap de setmana passat el Zonal de Bàscara va aconseguir classificar 2 palistes pel Campionat d'Espanya de Valladolid. I un esglaó per sota, Primera Nacional, Club Falcón jugarà contra un dels rivals més potents que hi ha a la Lliga, el Club Tenis Taula Olot. Els dos clubs estan ara mateix empatats a la classificació amb 8 punts cadascú, els Garrotxins són segons i els de la Masia de Sant Oleguer tercers. Joan Nogueras, tècnic falconista, creu que l'alt nivell del conjunt rival farà jugar els seus amb un punt més de tranquil·litat.
La veritat és que és un partit amb el que haurem de jugar molt bé si ho volem guanyar. Són partits d'aquells que són els que esperes, no? També és una mica un partit amb una mica menys de pressió, si ho vols dir d'alguna manera, perquè sabem que hem de rendir molt, molt bé per per aconseguir guanyar. Llavors, no et poses aquella pressió sobre les espatlles de dir, no, és que aquest l'hem de guanyar. No, és un partit en el que pots sortir una miqueta més a mostrar el teu millor nivell i espero que el nostre equip estarà a l'alçada.
Nogueres espera, per tant, que el partit pugui ser competit de tu a tu contra l'Olot, un partit que ha jugat dissabte a 2:15 del matí i, per tant, a fora de casa, la visita a una de les pistes més complicades. Els falconistes, per cert, han classificat també fins a 6 palistes per l'estatal. Adrià López, Miquel Muñoz, Adrià Úbeda i 3 jugadors de la base han triomfat a Bàscara i viatjaran a Valladolid el mes de febrer. Amb aquest apunt de tenis taula tanquem l'Hotel Suís d'avui. Demà, per exemple, tindrem el tenis Sabadell femení jugant-se a la permanència o també tindrem per aquí l'Albert Robledillo parlant de bàsquet. Que vagi molt bé, una abraçada. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.